Obrim la taula de testimonis. Fragment editorial acaba de publicar en català i en castellà el llibre Història dels Papes, un treball del doctor en història Diego Sola, en què explica la figura del bisbe de Roma entesa com la institució més antiga del món, juntament amb la Casa Imperial Japonesa. En aquesta interessant obra divulgativa, que de fet no és la primera, l'autor proposa una perspectiva històrica dels caps de l'Església Catòlica en tres etapes, que són l'evolució d'aquesta figura des de la seva creació fins a l'edat mitjana, la crisi del model anterior de la institució des del Renaixement fins a la Il·lustració i, finalment, el papat des del segle XIX fins al moment actual. Aquest llibre mostra en síntesi la gran influència que els papes han tingut en la història d'Europa i d'Occident en general. Ens acompanya precisament Diego Sola, autor del llibre Història dels Papes, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i gran estudiós de l'espiritualitat i la cultura religiosa en l'època moderna. És fill de Granollers i ja té en marxa una bona trajectòria com a historiador i escriptor en només 34 anys. Doctor Diego Sola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina visió creu vostè que pot tenir sobre el cap de l'Església Catòlica el qui llegeixi aquest llibre, Història dels Papes?
A Història dels Papes, el lector trobarà, bàsicament, un cap de l'Església Catòlica en canvi i en transformació al llarg del temps, però alhora un papat amb uns elements que romanen immanents. No? El papat és permanència en la seva funció pastoral i magisterial, però també és adaptació a cada època, a les seves crisis, a les seves circumstàncies. Cal tenir en compte que ser suma pontífex de l'Església Catòlica doncs, en el moment de la desintegració de l'Imperi Romà d'Occident, al segle V, no és el mateix que ser-ho en el moment de la unificació italiana, al segle XIX, i per tant som davant d'una institució, el papat, que té una història mil·lenària, però que la seva direcció queda fortament marcada per cada època en la que ha d'exercir les seves funcions i la seva missió a dins de l'Església.
Com explica i argumenta vostè el fet d'haver estructurat el llibre en aquestes tres etapes fins a l'edat mitjana, fins a la Il·lustració i fins al moment actual?
Les fronteres de cada capítol no volen ser molt compartimentades ni estrictes. De fet, el que volia era transmetre la idea d'un perpetuum mobile, en llatí, que seria un moviment constant i perpetu, però sí que és cert que al final de l'edat mitjana, a l'Església Catòlica, amb la complicada resolució del cisma d'Occident i el pas a un humanisme i un renaixement que porta també al cisma doctrinal, que és la reforma de 1517, això suposa un canvi de cicle, el d'un papat que ha d'entomar els reptes doctrinals, els reptes intel·lectuals d'un segle molt exigent, no? I, d'altra banda, a finals del segle XVIII, amb la difusió de les idees il·lustrades i molt especialment amb l'esclat de la Revolució Francesa, això suposa el principi del final del poder temporal, d'una església fins aleshores incardinada en el sistema feudal, en termes econòmics, en termes polítics, i l'entrada, ja en el tercer capítol del llibre, en un segle XIX, que obre els nostres temps contemporanis i porta a l'era de les grans tensions ideològiques, intel·lectuals, els processos revolucionaris, amb un grandíssim impacte en l'esdevenir de l'Església.
Doctor Diego Sola, en llegir aquest llibre i coneixent a grans trets la història de l'Església i dels papes, confirmem que hi ha llums i ombres en la història d'aquesta institució en què han conviscut les dues dimensions de poder i servei pastoral i espiritual. Ara bé, sembla que actualment s'han corregit o superat moltes de les perversions anteriors pel que fa a actitud i vida personal dels pontífecs, de missatges i de reflexió moral. Què en pensa vostè i com intenta reflectir això en aquest treball?
És cert, especialment a partir del pontificat de Pius IX, al segle XIX, amb la pèrdua dels estats pontificis i especialment a partir de Lleó XIII, que la desocupació dels afers, diguem-ne, més polítics i de gestió d'estat van portar a una focalització de l'acció papal en les qüestions centrals del seu ministeri, que són aquelles qüestions religioses, qüestions doctrinals, que tenen, evidentment, un gran rerefons moral. Això no significa, per molt que des d'un punt de vista d'opinió pública un pugui pensar que la desaparició d'un papat amb grans contradiccions ètiques d'estil de vida, no? Com aquells d'alguns papes de segles anteriors o de pràctiques de simonia, això no significa que el papat en el món contemporani, el segle XIX, XX i l'actual, no hagi hagut d'entomar uns reptes nous i diferents, especialment doncs, com respon o com dialoga el papat i, en definitiva, l'Església Catòlica amb l'era de la secularització i quin paper ocupa. No? I en aquest sentit, especialment l'última part del llibre, vol reflexionar des d'una perspectiva històrica què ha suposat aquest inacabat debat i diàleg amb aquesta societat en canvi i transformació accelerada i constant i quines dificultats té aquest moment històric.
Molt bé, avui parlem amb Diego Sola, doctor en Història i autor del llibre Història dels Papes, editat per Fragmenta. Tenint en compte que la història de l'Església i dels Papes també és una història de divisions, trencaments i fins i tot guerres passades, creu que la missió del Papa actual Francesc, amb alguns precedents dels seus immediats predecessors després del Concili Vaticà II, apunta cap a una futura unitat dels cristians?
Bé, aquesta és una qüestió sempre complicada. La tendència històrica de les esglésies cristianes des dels seus inicis ha estat la disgregació. És a dir, el patró històric no tendeix a la unitat, sinó que se'n va al cantó contrari, que és el de la segmentació. És cert que després del Concili de Trento, al segle XVI, aquest patró queda una mica congelat i que cal veure en uns temps contemporanis d'un major diàleg ecumènic, si més que una unitat eclesial, jo crec que la qüestió va més per un altre cantó. Es pot produir una comunió més fixada, més que no una unió, que implicaria un diàleg molt franc entre els caps de les esglésies, però també entre els fidels de les diverses confessions cristianes. I és cert que especialment a partir de Joan XXIII i de Pau VI, des del papat aquest és un tema molt central de l'acció pontifícia, però sense oblidar que la pròpia Església Catòlica en el moment actual té un repte també molt important de reflexionar sobre la seva pròpia comunió interna.
I el llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya, la Comunitat Valenciana actual i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
Catalunya ha estat un territori molt fortament vinculat al papat, no només en la seva condició d'una terra històricament cristiana i catòlica, sinó també en una relació molt propera als bisbes de Roma, fins al punt que històricament es parla del fort romanisme que ha marcat l'Església i la política catalana, penso, per exemple, el cas dels segles medievals, no? Pensem també que la proximitat geogràfica, no? Per exemple, la relativa facilitat per mar d'arribar en pocs dies a Roma, quan els mitjans de transport abans no eren els d'avui dia, no? Això feia que, per exemple, a l'edat mitjana, els comtes de Barcelona o els seus representants viatjaven amb freqüència a trobar-se amb el bisbe de Roma o amb membres de la cúria per demanar mercès, privilegis, butlles, bé, que marcaven la pròpia evolució eclesial catalana. La històrica relació també, penso, d'importants santuaris i monestirs, especialment el cas de l'abadia de Montserrat amb el papat dels segles moderns i contemporanis, això ha creat també unes corretges de transmissió d'aquest romanisme que ha impregnat el dia a dia eclesial català. No tant potser l'espiritualitat dels catalans, que aquesta s'incardina històricament en una espiritualitat catòlica comuna amb els territoris de l'entorn, però sí en la cultura d'Església, que s'ha construït especialment en el segon mil·lenni a Catalunya.
Doctor Diego Sola, com ha anat formant-se en la seva vida personal i professional l'interès per estudiar la figura del Papa com un fenomen històric?
En la meva formació com a historiador sempre hi ha hagut un interès en la història de l'Església Catòlica. La meva recerca s'ha centrat molt en els processos de missió cristiana més enllà del món occidental, més enllà de les fronteres occidentals, especialment tota la qüestió de les missions a Àsia, però alhora sempre amb una gran curiositat pels conflictes religiosos que tenen lloc al cor d'Occident, a Europa, al temps de la Reforma i de la Contrarreforma, i també com aquest món tan en canvi fa moure també les formes d'espiritualitat. Aleshores, fa uns 3 anys, estant a més d'estada de recerca a l'Arxiu Vaticà, surt l'impuls de fer el llibre que bàsicament buscava saciar una necessitat personal d'historiador que era pensar històricament els 2.000 anys d'Església Catòlica i entendre o tractar d'entendre millor els reptes i crisis que han marcat la seva evolució.
I finalment, de quina manera i a quines persones recomanaria vostè especialment llegir aquest llibre, tenint en compte que va més enllà de les creences, de fet, per oferir una visió d'estudi rigorós?
Aquest és un llibre d'història que vol fer reflexionar a través dels papes, dels bisbes de Roma, en una visió de conjunt sobre la història d'Europa i del món occidental en la seva dimensió eclesial i religiosa. Jo crec que és un llibre que, com que explica com s'ha construït una part del nostre món, pot interessar a tot aquell lector que es fa preguntes habituals sobre d'on venim, en perspectiva històrica, i per què la nostra societat, especialment envers el fet de la fe i el fet eclesial, es posiciona i com s'hi relaciona amb aquest fenomen.
Moltes gràcies, Diego Sola, doctor en Història i autor del llibre Història dels Papes, que s'acaba de publicar, editat per Fragmenta. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.